Hola, molt bon dia, benvinguts al Cafè d'Idees. Avui fa un any que la Dana es va emportar la vida de 237 persones, la majoria de la Comunitat Valenciana. És un trist aniversari que ens recorda la destrucció i el fang que ens va deixar aquell 29 d'octubre. De les incògnites en la gestió, de tot el que queda per investigar, fer i reconstruir, en parlarem d'aquí uns minuts a les 8 amb la delegada del Govern a València, Pilar Bernabé. Ara, el repàs de les notícies amb Lorena Amo. Molt bon dia.
Molt bon dia, Gemma. Avui, com deia, recordem el dia que les fortes pluges van acabar amb la vida de 229 persones a la Comunitat Valenciana, 7 a Castella-La Manxa i una a Andalusia. Les riuades van arrossegar aquell dia tot el que trobaven al seu pas, deixant un rastre de fang i destrucció. Segons la Creu Roja, prop de 143.000 persones es van veure afectades per la Dana. Moltes d'elles encara avui no han recuperat la normalitat. La Dana també va despertar una allau de solidaritat a tot el país. Milers de voluntaris es van mobilitzar des de diferents punts de Catalunya per aportar el seu granet de sorra.
Aquesta tarda se celebra a la Ciutat de les Arts i les Ciències de València el funeral d'estat per les víctimes de la Dana. Carlos Mazón ha anunciat que hi assistirà, tot i el rebuig dels familiars de les víctimes.
És un acte presidit pels Reis i amb la presència de diferents personalitats polítiques, entre elles el president del govern, Pedro Sánchez, i el de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, que no s'han reunit durant tot aquest any. Tot plegat després que la cap del 112 del País Valencià hagi declarat que va estudiar enviar l'alerta mòbil gairebé dues hores abans del que finalment es va fer. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, diu que Mazón haurà de respondre a totes les preguntes que se li plantegin.
Tendrá que dar todas las respuestas que sean necesarias y asumir en la Comisión de Investigación, en las Cortes Valencianas y en la Comisión de Investigación en el Senado, todas las preguntas que se puedan formular. Y eso lo tendrá que responder el señor Mazón.
I parlem de política espanyola. El govern insisteix en continuar amb el seu full de ruta malgrat el trencament entre Junts i el PSOE. La ministra Pilar Alegría parla de mà estesa. Aina Vidal de Sumar creu que seria irresponsable posar fi a la legislatura i Gabriel Rufián demana a Junts que faci un pas al costat.
Nosotros vamos a seguir con la misma tónica con la que llevamos trabajando desde hace ya dos años. Diálogo y mano tendida. Sobre todo porque esa mano tendida y ese diálogo y esas políticas le han sentado bien a nuestro país y, por supuesto, también a Cataluña.
Trencar aquesta legislatura o intentar fer-ho no és un acte de fortalesa. El que és un acte de debilitat extrema i d'una irresponsabilitat brutal.
Son muy pesados. Algunos de nosotros ya lo dijimos hace más de un año que esto iba a pasar. Es su espacio ideológico natural, el de PP y el de Vox. Está bien que si no aportan, se aparten.
Junts engega a les 10 del matí la consulta a la militància sobre el trencament de relacions amb el PSOE. Podran votar fins demà a les 6 de la tarda. Anna Forment, bon dia. Quan està previst que es coneguin els resultats?
Bon dia, doncs coneixerem els resultats tan sols mitja hora després que es tanquin aquestes urnes virtuals. Com dieu, s'obren a les 10 del matí d'avui i es tanquen demà a les 6. Així que a dos quarts de 7 ja sabrem si la militància de Junts, uns 6.000 militants són els que podem votar, ratifiquen aquesta decisió de trencar amb el PSOE. Res fa preveure que no sigui així. En aquest cas no hi ha hagut debat. L'executiva ho va aprovar per unanimitat. I podríem preguntar-nos en què es notarà aquest trencament. Doncs el que diuen des de Junts és que deixen de negociar, trenquen relacions amb el PSOE i amb el govern. No es negociarà ni al Congrés ni als ministeris i, per suposat, tampoc a Suïssa, on s'han fet unes 19 reunions. El que sembla que no està sobre la taula en aquests moments és una moció de censura. No donarien suport a una moció de censura presentada per PP i Vox.
Sí, el Partido Socialista tiene deberes pendientes y asignaturas suspendidas. El Partido Popular repite curso respecto a Cataluña. Yo insisto, los únicos que han hecho pactos con el Partido Popular son los socialistas.
El Partit Popular creu que el trencament de Junts demostra que Pedro Sánchez ja no té futur polític i veu els seus socis cada vegada més incòmodes.
Alberto Núñez Feijóo, Gemma, també creu que Pedro Sánchez no pot continuar al capdavant del govern sense pressupostos ni capacitat legislativa i sense una majoria parlamentària. El líder dels populars demana més concreció a Junts sobre el trencament.
Vamos a ver qué es lo que ocurre el próximo jueves, que creo que es el último día en el que Junts va a concretar su posición. Me gustaría que la concretase. Es una posición un poco inconcreta, al menos de momento.
I el Consell de Ministres ha aprovat la reforma de la Llei Orgànica d'Enjudiciament Criminal. És un avantprojecte de llei que ha de substituir l'actual en vigor des de fa gairebé 150 anys.
La principal novetat és que les investigacions penals les faran els fiscals. També fixa un mandat de 5 anys per al fiscal general, desvinculant-lo així de la durada de les legislatures. També limita la figura de l'acusació popular, prohibint que l'exerceixin partits polítics. Si les Corts l'aproven, entraria en vigor l'any 2028. Félix Bolaños és el ministre de Justícia.
La realidad de la acusación popular hoy es que es una herramienta de organizaciones ultras para perseguir a personas progresistas solo por el hecho de serlas. Y me sorprende un acercamiento un tanto ingenuo, un tanto inocente a esta realidad incontestable.
I avui també us hem d'explicar que en plena crisi per la dermatosi, el conseller d'Agricultura i Ramaderia, Òscar Ordeig, ha anunciat que preveu ampliar el radi de vacunació. Ho ha fet al Parlament, on també ha explicat que ja s'ha vacunat el 66% del cens.
En una comissió en la qual l'oposició ha aprofitat per carregar contra el govern per la desídia, diuen, en la gestió de la crisi i per la manca de previsió. Ordeig ha defensat la seva actuació i ha assenyalat que la prioritat és evitar la propagació de la malaltia. Diu que ja hi ha 150.000 vaques vacunades i que disposen d'un total de 310.000 vacunes.
L'huracà Melissa ha disminuït a categoria 4 hores després de tocar terra a Jamaica, però encara és extremadament perillós. El primer ministre jamaicà ha declarat al país zona catastròfica.
L'huracà ha registrat vents de gairebé 300 km per hora i pluges molt fortes a Jamaica. Ara avança cap a Cuba, on es preparen per a l'impacte. Allà el govern ha ordenat l'evacuació de 600.000 persones. L'huracà ha causat 7 morts a Jamaica, Haití i la República Dominicana. Els experts el consideren més perillós que el Katrina, que va deixar més de 1.000 morts a New Orleans.
I males notícies que arriben d'Israel, perquè ha bombardejat Gaza de nou i ha matat desenes de palestins. Ho ha fet 18 dies després de signar una treva que demostra ser molt fràgil.
Benjamin Netanyahu ha ordenat un atac contundent en resposta a unes accions prèvies de Hamas a les tropes israelianes al sud de la franja. La milícia ho nega i assegura que no ha trencat la treva. Entre els morts hi ha 3 nens i 2 dones. El president dels Estats Units, J.D. Vance, diu que la pau es manté i creu que és normal que encara es produeixin atacs.
La selecció espanyola jugarà la final a doble partit de la Lliga de les Nacions contra Alemanya després de superar Suècia amb un gol d'Alexia. La tornada serà a Madrid a l'Estadi Metropolitano i a la Copa del Rei el Girona va patir.
L'equip de Michel va necessitar la pròrroga per superar el Constància d'Inca mallorquí, un equip de la tercera federació. El Girona va acabar guanyant per 2-3. Estuani en la primera part i Sigankov i Banat en el temps extra van ser els autors dels gols del conjunt gironí, que es va classificar per jugar la segona eliminatòria.
I aquest programa, El Cafè d'Idees, ha guanyat el Premi Ondas com a millor programa de ràdio de proximitat. El guardó es lliurarà el proper 26 de novembre, just quan El Cafè d'Idees, aquell dia, Lorena, compleix 1.000 programes.
Estem d'enhorabona, Gemma, perquè, a més, Ràdio Televisió Espanyola ha obtingut 3 ondes més. La presentadora del telediari, Alejandra Herranz, ha guanyat el premi a la millor comunicadora. L'Espai Cultural Pàgina 2 ha obtingut el de millor programa d'entreteniment de televisió. El jurat també ha distingit la cobertura que aquesta casa va fer de la mort del Papa Francesc i el conclava.
Ahir us parlàvem de Lady Gaga, doncs ha saltat Barcelona amb el primer dels 3 concerts que farà la capital catalana, un espectacle gòtic de música i teatre que va fer ballar les més de 20.000 persones que omplien les grades del Palau Sant Jordi.
Uns fans que han esperat durant dies per gaudir del concert de l'artista nord-americana. 10 minuts abans de les 9 del vespre, Gaga apareixia a l'escenari ambientat com un teatre d'òpera amb estètica infernal. Durant 2 hores i mitja, la cantant va interpretar algunes de les seves cançons del seu darrer treball, Mayhem, així com altres èxits de la seva trajectòria, com Bad Romance o Poker Face.
Passa un minut de les 8 del matí i ja està amb nosaltres Pilar Bernabé, delegada del Govern a la Comunitat Valenciana. Senyora Bernabé, molt bon dia.
Bon dia, Gemma. Bon dia i enhorabona a tot l'equip per el vostre Premi Ondas.
Gràcies. És molt amable, gràcies. Escolti, avui fa un any d'aquell dia tan tràgic. Senyora Bernabé, el primer que li vull preguntar és com s'ha llevat, amb quin sentiment es lleva el dia d'avui?
Bueno, la veritat és que porte prou dies ja que me costa una mica alçar-me de matí perquè es barregen tots els sentiments, no? El dissabte passat varen fer l'aniversari de les associacions que varen organitzar un homenatge en el Teatre Olímpia i aquest matí va ser un matí molt dolorós, molt intens i jo crec que des del dissabte me costa, imagina com ha de ser en les famílies que avui vindran a l'homenatge d'estat. Serà un dia molt difícil, molt trist i espere que en algun moment siga esperançador per a mirar cap endavant.
Li vull preguntar precisament per al funeral d'estat d'avui. Les associacions de víctimes li estan demanant al president de la Generalitat, Carlos Mazón, que no hi vagi. Ell ha dit que hi anirà. Senyora Bernabé, vostè li preocupa que la seva assistència a la d'Amazon pugui generar conflictes, algun enfrontament?
Jo porto moltes setmanes parlant amb les famílies, amb les víctimes que vindran a l'homenatge i per a ells el més important és pensar i fer protagonistes a les seues famílies que van morir, als seus familiars. I això va ser també el compromís que el president del govern va adquirir amb elles el dia que va vindre ací a València. Els va mirar a la cara i li varen demanar aquest homenatge. I jo avui, després de totes aquestes setmanes que anem treballant, que estem preparant-ho amb tanta estima i pensant absolutament en ells, no vull donar-li ni un segon de protagonisme a qui no s'ho mereix.
Ni tan sols em vol contestar aquesta pregunta de si li preocupa que es puguin generar moments de tensió. No sé si han previst si hi haurà contacte directe entre les víctimes i les autoritats o intentaran evitar-ho.
Bueno, les víctimes estan molt per damunt d'això i ho saben, són conscients que és un funeral d'estat, que és el que elles i ells varen demanar i és un dia de veritat per al record, per al respecte i per a tindre a les víctimes en el centre. I jo estic convençuda de que la situació i el moment, que serà molt dur, i els familiars estaran a l'alçària de la situació en la que estem. Sempre ho han estat, sempre han estat molt per damunt d'altres i avui serà un exemple.
Parlem de les víctimes. Em consta que vostè vol posar-les al centre de la nostra conversa, com és normal, però vostè sap que un any després encara hi ha víctimes que es llegeixen, que denuncien que no han rebut les ajudes, que no s'ha reconstruït com esperaven. Digui'm com està la Comunitat Valenciana a dia d'avui i si creu que aquest enfrontament que hi ha entre govern central i govern valencià ha pogut fer que fos més lenta la reconstrucció.
Bueno, és de veres que ha sigut molt difícil. La reconstrucció està sent molt complexa perquè efectivament hem de pensar que es va devastar absolutament tot. Hi havia ciutats de més de 20.000 habitants que no va quedar cap espai que no estiguera afonat per el fang. Això ha suposat que posarem en marxa una inversió per part de totes les administracions històrica. En la del govern d'Espanya, per a aquest aniversari, hem fet un balanç, i hem fet un balanç del que ara, en aquests moments, ja està injectat en la província de València, que són 8.000 milions d'euros. I hem posat un visor per tindre una transparència de tot el que s'ha fet, de tot el que s'ha invertit amb transparència, amb rigor. Tenim un visor on tot el món pot entrar i veure els 8.000 milions d'euros en nom i cognoms, a on estan invertint-se, geolocalitzats, en quins espais, en temps real, on es veuen les obres que s'estan fent, i evidentment sempre, ho anem a dir perquè els que vivim així ho vegem tots els dies, queda moltíssim per fer, però és que era un territori que un dia estava normal i el dia següent estava completament devastat. Estem fent obres d'unes dimensions d'obra civil que són d'anys, perquè estem canviant inclús el discurs dels propis rius per a poder fer-nos més resilients i estar més protegits per a pròximes avingudes.
Però estarà d'acord amb mi que el que no és normal o no ens sembla normal és que no s'hagi produït, per exemple, una reunió entre Pedro Sánchez i Carlos Mazón. És a dir, que ni en un moment de màxima gravetat com el que ha passat al nostre país no es poden deixar, PSOE i PP no poden deixar al marge les seves diferències.
Bueno, jo crec que és important posar a tot en el seu paper. El treball de coordinació del govern d'Espanya i de la Generalitat està donant-se a tots els nivells de totes les conselleries afectades amb els ministeris afectats. Les obres que estem fent, per exemple, el govern d'Espanya, estem reposant i reconstruint molts ponts que són de distints municipis que no són de l'Estat. I ho hem fet en coordinació amb la Generalitat Valenciana, que ens ha demanat els ponts que havíem de refer nosaltres. Per exemple, en tot l'àmbit de l'agricultura, hem treballat de forma coordinada amb la Generalitat. S'han produït més de 500 reunions entre conselleries, ministeris, ministres, consellers, que han anat treballant en totes les eines de lo que és la reconstrucció en totes les àrees. Però també, i jo ho lamento molt, però és de veres que avui hi ha al front de la Generalitat Valenciana un senyor que tampoc té voluntat de reconstruir ponts de cap manera, i és un element distorsionador de la relació i també de la reconstrucció.
Ahir vam conèixer informacions, perquè, senyora Bernabé, hi ha una jutgessa que està investigant què no es va fer bé aquell dia, i ahir vam conèixer informacions que ens deien que des del govern central, a una hora de la tarda, a les 7 de la tarda, es demanava enviar ja una alerta. Vostè em confirma que és així? Ho dic perquè, com que es parla tant d'aquell dia, quan es va enviar, no es va enviar, doncs ahir vam saber que una cap d'emergència es va dir que sí, que el govern espanyol a les 18:35 va demanar que s'enviés l'alarma. Això és així? Vostè m'ho confirma?
Sí, va ser la responsable de Protecció Civil, va cridar per telèfon, ella va rebre també una trucada de la Direcció General de Protecció Civil, que estava a Madrid, i li van dir: escolta, en tot el que està passant, per què la Generalitat Valenciana no envia un missatge? Ella va cridar als responsables del 112 perquè estàvem, ahir en aquest moment no estàvem en el CECOPI, ens havíem passat a negre, perquè ells estaven pensant i deliberant. Però ja ho vàrem sentir a les 5 de la vesprada en els àudios que s'han escoltat després d'aquests àudios que volien amagar, que això també cal ressaltar-ho. Ja escoltem al subdirector d'emergències que està dient a les 5 de la vesprada que està la possibilitat d'enviar un missatge a la ciutadania. És a dir, això el que deixa en evidència és que de l'alert i del missatge s'estava parlant des dels inicis, però el caos que es va produir per convocar un CECOPI a les 5 de la vesprada, quan ja era massa tard, pues va provocar que tot fora una calamitat generalitzada.
Senyora delegada del govern, jo li vull preguntar una cosa molt clara. Si aquest missatge s'hagués enviat abans, vostè creu que s'haguessin salvat vides?
Sí. Sí. Penso també que si tot s'haguera fet en temps i forma, des de l'inici, pensant que el dia 24 d'octubre es va a activar el Pla Especial d'Inundacions i que això activa a la Generalitat a prendre totes les mesures de prevenció i de protecció a la ciutadania, encara s'hagueren salvat més vides. I ho hem vist en les següents danes que hem tingut així a la Comunitat Valenciana. S'ha activat el Pla Especial d'Inundacions un dia i a la mitja hora la Generalitat ens ha convocat a tots, ha fet una reunió de coordinació i ha posat en marxa, inclús ha enviat les alertes a la població. El dia 24 d'octubre es va activar aquest Pla Especial d'Inundacions i no varen fer res fins al 29 a les 5 de la vesprada. I el dia 29 a les 5 de la vesprada era tardíssim.
Clar, per l'altra part, el senyor Mazón els acusa a vostès. Inclús l'altre dia va fer una afirmació molt alarmant, va dir que si avui tornés a ploure igual, tornaria a passar el mateix. Va dir, ho comparteix?
Bueno, el senyor Mazón està desacreditat perquè porta un any intentant reescriure la història del que va passar. Porta un any intentar reescriure també les competències de les administracions i de les agències, però la realitat i la veritat és imparable. Ell és un home que ha fet 8 versions diferents del que ell suposadament va fer el dia 29. I s'ha passat un any dient si la Confederació tenia una responsabilitat, si la EME tenia una altra responsabilitat. Miren, a les 12 del migdia, a les 12 i 20, la Generalitat Valenciana activa l'alerta hidrològica en la cuenca del Pollo, que és el barranc del Pollo on es varen produir la majoria de les morts. A les 12 i 20, la llei, el Pla d'Emergències de la Comunitat Valenciana obliga la Generalitat a partir d'aquest moment a que amb els seus mitjans, i si no els té, que els demane a qui siga, vigile tota la conca d'eixe barranc, en el cas del Pollo, de tot el Pollo. En aquest moment, i ahir, això també es va dir per part de la tècnica que va fer el testimoni en la instrucció de la jutgessa de Catarroja, va dir que a la una del migdia va enviar als bombers a vigilar el barranc del Pollo. Ho vàrem veure també, com la consellera ho escrivia en un paper a les 12:30. Per què no varen estar pendents? Per què varen enviar els bombers de tornada a sa casa a migdia, quan no varen desconnectar aquesta alerta? Per tant, no varen fer el seu treball, no varen estar pendents, tenien tota la informació perquè estaven les alertes ja activades, les va activar directament la Generalitat i a més en la instrucció hi ha un tomo sencer de tots els avisos de la EMET i de la Confederació Hidrogràfica. Cada 5 minuts donava la informació a la Confederació Hidrogràfica i clar és que la EMET dona prediccions meteorològiques. Qui té l'obligació d'analitzar i de prendre les mesures de protecció civil i d'avançar-se davant una situació de perill és qui té la competència en emergències. És que és molt fàcil d'entendre això. I per això la causa judicial, tot i que n'hi ha un soroll permanent i un fang que és pitjor inclús del que ja varen patir, que són les mentides, les manipulacions que fa el govern de la Generalitat i Carlos Mazón, que tots sabem que han manipulat inclús fins àudios i els han enviat als mitjans de comunicació per a donar a entendre converses que no varen existir en aquests terminis. Per tant, clar que tota aquesta situació és fruit d'una estratègia de confusió, de fake news i sobretot d'intentar alliberar-se i repartir culpes d'una gestió que va ser negligent per part de qui tenia la responsabilitat màxima, que era la Generalitat Valenciana.
De tota manera, senyora Bernabé, vostè posa molta importància en el barranc del Pollo. Hem de recordar que el 90% de les víctimes mortals es van produir pel desbordament del barranc del Pollo. Per què no s'han fet les obres de canalització? Per què encara no s'ha fet? Aquest projecte és de l'època del govern de Zapatero i no s'ha posat en marxa. Per què?
Bueno, Quan va terminar la legislatura amb el president Zapatero, aquests projectes varen quedar en un calaix. Quan varen arribar al govern, en el govern de Pedro Sánchez, va arribar al govern i varen traure aquests projectes que eren necessaris per al Barranc del Pollo. Però aquests projectes, 8 anys després, estaven obsolets i hi havia que retornar a refer els projectes. I estaven en marxa. En aquests moments, els projectes estaven en el seu procediment de redacció i de poder aprovar-los definitivament. Ara, en aquests moments, ja estem licitant les obres i s'estan fent tal com estava previst, però tenim un retras de 8 anys de paralització i que, a més, hi havia que tornar a fer. És més, enguany, durant aquest any també, hem modificat aquests projectes sent conscients de tot el que ha passat i fent aquest projecte també encara més resilient davant d'avingudes tan fortes com les que hem tingut el 29 d'octubre passat.
Disculpi, no sé si m'ho ha dit o no ho he entès. Té data pel començament de les obres?
Bueno, ara, en aquest moment, ja hem fet totes les d'emergència en el Barranc del Pollo per a fer-les més, diguem-ne, hem posat les colleres o hem fet més gran l'espai per a que passi aigua, i aquest estiu va fer-se la licitació de les obres per la primera part del Barranc del Pollo. A final d'aquest any començaran les obres.
Senyora Bernabé, 5 minuts més de conversa. Li agraeixo que estigui amb nosaltres. També m'acompanyen el Joan López Alegre, la Laura Aznar, que li volen fer cada un d'ells.